El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 16 minuts, comença un minut tard la tertúlia del Gall del Monestir. Demanem disculpes als nostres oients, però això sí, tenim una tertúlia de qualitat, com cada dilluns, per tractar els diversos temes d'actualitat de Sant Cugat, de les coses que han passat aquest cap de setmana i també de tot el que preveiem que pot passar en aquesta setmana laborable. Amb nosaltres a l'estudi ja tenim l'Eduard Jané i també en Lluís Ribas. En Lluís Ribas i l'Eduard Jané, molt bon dia als dos.
Bon dia.
I el Bernat Picornell, que està a punt d'arribar per sumar-se també a l'estudi Ramon Bernils a aquesta tertúlia. El primer de tot és que avui està plovent i afortunadament està plovent en dilluns i ahir vam poder tenir els tres tombs tranquil·lament per Sant Cugat sense cap mena de problema, que si la gent no se'n recorda, fa un any es van haver de suspendre perquè va caure una bona pluja. Van anar a veure els burros, els cavalls i similars?
Doncs jo aquest any és la primera vegada en molts anys que no hi vaig anar. O sigui que no sé si va... Suposo que va funcionar bé, m'imagino que sempre,
sí,
funciona bé, però no hi vaig anar. Entre altres coses perquè els meus nets s'han fet grans i aleshores doncs ja els seus interessos van per unes... uns camins diferents. I bé, no hi vaig anar.
Bueno, jo, doncs, mira, igual que l'Eduard, és un dels pocs anys que he faltat. Ara, burros em vaig veure, per això,
sí.
Però a l'oficial, diguéssim, no vaig a ser-hi.
I Bernat, que t'acabes d'incorporar, molt bon dia.
Bon dia. Jo tampoc no... El primer cop en molts anys tampoc no vaig anar, els vaig sentir de fons i tal, però no els vaig veure aquest any.
Doncs us recomano que veieu el vídeo de cua.cat que hem fet de resum d'aquesta cavalcada. Per tant, passem tema de Sant Antoni. Una cosa que volia comentar amb vostès, avui tenim ple municipal i es formalitzarà l'adeu de Ferran Villasenyor a l'acte de regidor. Aquests dies ja hem explicat que Villasenyor no serà el candidat del PSC i divendres va explicar que no té cap mena d'intenció d'encapçalar cap altra candidatura de cara a les municipals. Això sí, va deixar la porta oberta a una possible reincorporació a primera línia política santcugatenca i nacional, si les circumstàncies són les adients per ell. Algun comentari d'aquest pas enrere? Després ja parlarem d'altres temes, però com sé que vostè segueix en la política local, tenia especial interès a saber l'opinió.
Pas enrere, no, al contrari, un pas endavant.
Endavant?
Clar. O sigui,
o fa un enrere per fer dos endavant.
També, sí, sí. El Ferran Villasenyor ha fet una cosa que m'agradaria veure-la fer a moltíssima gent. A molts, que és dir, jo vaig estar, he estat molts anys representant una sigla amb un grup determinat que tenia teòricament doncs un programa determinat, i a l'hora de veritat doncs quan les coses van evolucionant, aquest grup no respon a les meves expectatives i, per tant, ho deixo córrer. I ho deixo córrer amb totes les conseqüències. Vull dir, no només dic això que heu fet no m'ha agradat i continuo sentat a la cadira, cosa que hem fet altres en aquest mateix ajuntament, com sabem, sinó me'n vaig. Suposo, probablement, que si no ho hagués fet ja, escoltant ahir el senyor Pedro Sánchez, que vam tenir el gust i el plaer de tenir-lo a Catalunya, doncs hagués sortit encara corrents més. O sigui, hagués sortit disparat, perquè les declaracions que va fer i les manifestacions que va fer el senyor Pedro Sánchez i que després va seguir el senyor Iceta amb un esperit voluntariós, alegre i decidit, doncs som per fotre el camp corrents, però vaja, volant.
Més opinions?
Bueno, deu ser qüestió d'edat, eh? Estic totalment d'acord amb el que ha dit Eduard, i bé, jo crec que és un senyor que s'ha portat molt dignament i sap greu si la tira totalment de la política, encara que jo no ho crec, perquè aquesta gent que ho senta en la política dintre sortirà per un altre cantó, no? Però bé, en principi dic que s'ha portat molt dignament i que ho tindria de fer més dur.
Per mi és un símptoma més de l'estat del PSC actual, diguem, i veurem, jo crec que no han tocat fons, perquè hi ha gent que diu, no, el PSC ja... D'acord, mirem els resultats municipals i veiem, eh? No sé com quedarà el dibuix del proper ple municipal, però de 2-0 regidors, diguem, va un pas molt, molt petit, diguem, i el PSC està aquí, a més a més, a pocs mesos de les municipals, amb un cap de llista ja triat, que no ho és, que per tant has d'escollir un altre cap de llista, que entenc que la moral de la secció local, tampoc no serà, l'agrupació local, tampoc no serà el millor, no ho sé, veurem si és un candidat conegut, no conegut, i com pot afectar això, però bueno, vaja, jo no m'estranyaria si fan encara un pas endarrere aquí el PSC a Sant Cugat, com molts ajuntaments, diguem, però la crisi del PSC, diguem que la crisi forta va passar després ha anat passant després de les passades municipals, per tant queden unes últimes eleccions que són aquestes del mes de maig que haurem de veure què passa i com queden a molts ajuntaments, que en fi, que jo crec que això, que encara no han tocat fons i que poden anar més avall.
Més comentaris?
Home, a mi em sembla que les eleccions municipals el que es produirà aquí, com a tot arreu, serà que l'efecte general tindrà tanta o més influència que el local. Naturalment que segons a quins llocs els grups locals tenen un pes, les persones, tenen un pes específic que pot influir, no?, en el percentatge de vots i de votants. Però inevitablement el que passa, doncs, al país influirà moltíssim amb els resultats dels diferents grups. Jo penso que aquí Esquerra precisament serà un dels que més es demostrarà això que estic dient jo.
Jo crec que a nivell local, i més en una ciutat com Sant Cugat, que és prou gran, la dinàmica nacional és la que preval en primer lloc, diguem, no? Però sí que és cert que Sant Cugat és prou petit encara com perquè les persones que integren aquests partits, diguem, acabin de donar un plus que et fa, doncs, sortir o entrar de l'Ajuntament, que et fa treure aquell regidor de més o de menys, que et fa, doncs, que l'aritmètica postelectoral, doncs, sigui X i per tant doncs es produeixin determinades coses. Per tant, sí que, malgrat que la dinàmica nacional és evident que afectarà gairebé del tot la política santcugatenca o l'aritmètica santcugatenca, diguem, aquest pràcticament que no acabes de ser del tot és el que acaba, doncs, això, insisteixo, que el PSC entri o no entri, que Iniciativa, a veure com queda. Jo crec que Convergència acabi revalidant o no la majoria absoluta, bueno, en fi, veurem.
Veurem, no? Perquè veurem. Jo soc un partit polític o formo part d'un partit polític i veig que no tinc candidat a 4 mesos de les eleccions i jo patiria, perquè per molt que hi hagi una dinàmica nacional que hi és, òbviament, però vaja, que no sàpigues què ha d'encapçalar aquest projecte
és que
per les bases...
És un doble patir en aquest cas.
Sí, no, és dir, home...
Perquè, o sigui, es pateix per la dinàmica del interior i es pateix per l'exterior, perquè és que, clar, és que és així, eh? No hi ha dubte.
Recordem que el PSC en les últimes eleccions municipals va tenir també el candidat tard amb unes eleccions primàries que es van fer a pocs mesos i, home, uns bons resultats no els va treure, vull dir que... No es pot dir que hi hagi una relació causa-efecte directa, però vaja, que no tenia un candidat...
I que aquelles primàries, amb el soroll que van generar, ja va ser una campanya, vull dir que no és que diguis... No és que l'executiva té un candidat i els militants en una assemblea, doncs, refrenden aquest resultat. No, és que... O sigui, en unes primàries, i més a més en aquelles primàries que van esdevenir allò notícia nacional i tal, perquè era un problema entre Nicaragua i Sant Cugat, diguem, això ja et fa de premsa, diguem, no? Però clar, en aquest cas no crec que sigui així, i vaja.
La pregunta que se li hauria de fer el Ferran Villasenyor és per què no va marxar abans quan les condicions objectives, és a dir, el 9 de novembre i aquesta impossibilitat d'ampliar l'espai socialista ja hi eren, i per què ho ha fet tan tard? Perquè ha esperat al gener per fer un pas enrere o un pas endavant o posar-se al marge quan les bases objectives hi eren, perquè la qüestió del 9 de novembre i el posicionament d'ell diferent del PSC ja hi era, i en el ple el va manifestar diverses vegades aixecant el braç, vull dir que...
No, home, no, jo no ho sé, però penso que darrere de segons quin tipus d'actuacions o de reaccions pot haver-hi i hi ha. Naturalment, un aspecte personal que no podem oblidar. Personal vol dir inclús, doncs, familiar, de relació familiar, que fa que millor en un moment determinat s'estigui aguantant una cosa fins a un punt que diu, bueno, ja en tinc prou. I potser el que podríem preguntar-nos és que potser tenia la idea de mantenir-ho fins més tard i en canvi doncs, no ha sigut capaç de resistir-ho.
Jo crec que hi ha moltes coses d'aquestes que no acaben de tenir sentit, i això segurament en relacions de parella ho podríem veure molt clar, diguem, que hi ha d'aquelles coses que acabes allargant, no saps ben bé per què, però les allargues perquè sí, per dinàmica i per història i tal, i jo apuntaria un motiu més, diguem, que absolutament, o sigui, desconec absolutament, diguem, però sí que a nivell personal, vés a saber, potser hi havia una sèrie de projectes començats, diguem, que escolta'm, jo vaig presentar amb aquest programa, vull tancar això, això i això, perquè són per mi temes fonamentals per Sant Cugat i tal, i al final tu estàs allà representant la ciutadania, i per tant, si pots acabar aportant doncs, un gret de sorra, encara que no acabis de creure en aquest projecte, i a més tinguis clar que en un futur més o menys immediat t'acabarà sortint, doncs mira, al final acabes aportant el que bonament pots, no? Però hi ha moltes coses d'aquestes que són, això, jo crec que inexplicables i tal, en tot cas les haurà d'explicar ells si és que tenen resposta i si és que les vol donar. Ja.
Molt bé, algun comentari més? No? Passem a parlar d'altres qüestions. Abans d'iniciar la tertúlia, el Lluís i l'Eduard també em demanaven de parlar del documental Ciutat Morta i de les demandes que hi ha hagut per part d'Iniciativa i Esquerra de reobertura del cas del 4F. Perquè la gent se situï, faré un petit resum de com va el documental, ho dic perquè, òbviament, dedueixo que els tres tertulians saben de què va el cas, però potser des de casa no ho han vist, tot i que s'ha d'explicar que el Canal 33 va tenir dissabte una audiència brutal, més de 500.000 persones van veure el documental, gairebé un 20% de share, va superar Telecinco, Antena 3 i canals similars, perquè ens situem. El documental s'hi denuncia el cas de Patricia Heras, una noia que es va suïcidar el 26 d'abril del 2011, aclaparada per la condemna judicial d'uns fets que va negar que hagués comès. El cas és del 4 de febrer del 2006, quan un agent de la Guàrdia Urbana va rebre un impacte al cap mentre controlava l'accés a una casa ocupada. Va estar diversos mesos en coma i va quedar tetraplègic. El mateix dia, la policia va detenir 7 persones a peu de carrer, que segons el documental van ser torturades. Els joves van ser traslladats a l'Hospital del Mar, on van coincidir amb Veres i un amic seu que havien patit un accident anant en bicicleta. Els agents van creure que estaven relacionats amb el cas i també els van detenir, sense donar-los cap explicació. El documental denuncia un conjunt d'irregularitats, policials, judicials i governamentals, l'alcalde de Barcelona en aquells moments, Joan Clos, i el regidor de Seguretat, Jordi Hereu, que 3 mesos després seria nomenat alcalde sense eleccions, de les quals van ser víctimes els detinguts fins que 4 d'ells, inclòs Eres, van ser condemnats a detenció. Des de la detenció fins a la neteja del lloc dels fets abans que l'inspeccionés la policia científica. Es dona la circumstància que posteriorment una part dels agents implicats van ser condemnats a 2 anys i 3 mesos de presó per un altre cas de tortures a un noi de Trinitat i Tobago. Per no ser inhabilitats, van ser prejubilats, argumentant una incapacitat. Aquest senyor rebran 1.600 i 1.800 euros fins que es morin. 3 agents més imputats per aquests últims fets van ser ascendits a caporal l'any 2013, quan Trias ja era alcalde. També és cert, però, que Trias va depurar el responsable de la Guàrdia Urbana d'aquells moments, Xavier Vilaró, al càrrec des del 2004 perquè no li tenia confiança. També hem d'explicar que hores abans de l'emissió les xarxes socials bullien, sobretot quan es va fer pública la censura de 5 minuts per ordre d'un jutjat de Barcelona que considera que el que s'hi mostra, un interrogatori judicial a l'excap d'informació de la Guàrdia Urbana, Víctor Givanell, podria violar el seu dret a l'honor. I explico què passa en aquests 5 minuts. En aquests 5 minuts que es van censurar, s'explica com Víctor Givanell era el cap d'informació de la Guàrdia Urbana, que passava la informació a Joan Clos en aquells moments, i com hi ha diversos dubtes que hagués fet la seva feina de forma diligent i acurada. Per cert, que aquest senyor està treballant ara a la policia de Gavà, recol·locat. He intentat fer un resum molt resumit, perquè el documental són 2 hores i 20 minuts, està penjat ara a TV3 amb la censura, però buscant per Google amb facilitat la gent el trobarà sencer. Comentaris sobre el documental, la reobertura del cas, etc, etc.
Doncs que hi ha avui un país nou, però esclar, un país així no, avui nou. Vull dir, la gent que ha estat implicada en això i reclama un país nou, primer s'ho té de fer mirar. Primer té de depurar les responsabilitats que hi hagin, perquè si això és cert, i si no és cert, hi ha un jutjat per denunciar-ho, és molt fort que aquí aquest documental explica que estem visquent en un país policiac totalment. O sigui, i això jo crec que els propis membres dels cossos de seguretat, que no crec que tots siguin igual, ni molt menys, tindrien de denunciar-ho, això. O sigui, no pot ser que tu estiguis en un hospital perquè has tingut un accident amb bici i acabis amb una presó 2 anys i després et tornin a ingressar i després, vull dir, hi ha una indefensió, que és clar. A mi em fa molta gràcia quan la gent diu, vostè creu en la justícia? I diu, home, i tant, sobretot els que tenen de ser jutjats. Bueno, pues jo en la justícia crec segons el jutjar. Perquè, esclar, hi ha jutges que no s'aguanten, com la senyora que va portar aquest cas. No?
Sí, que no ho he comentat, eh? Però vaja, sí, que també, que, com és el, reportar, el documental...
La jutgessa aquesta, pues, jo, si és ella representa la justícia, jo no crec en la justícia. No hi crec, no hi puc creure jo. Una justícia que és capaç de fer tot el que s'explica que s'ha fet, ja dic, si no, escolta'm, que vagin a denunciar els jutjats i que fotin els directors i els productors i tot això a la presó. Vull dir, però jo veig aquí uns nois, que són uns nois que la seva estètica no m'agrada, vull dir, però esclar, jo no puc jutjar una persona per la seva estètica, evidentment, a mi no m'agrada, però bé, trobo que vagin com els doni la gana, que siguin capaç de veure's amb aquell jaleu tan gran, simplement per la seva estètica, perquè és el que va passar, i a més aquí entra la xenofòbia, perquè dona la casualitat que tots els detinguts són sud-americans. Bueno, vamos, això que passi a aquest país nostre, que ens creiem que és tan perfecte i que volem fer un país amb la gent que ha participat en tot això i no hagi ningú responsable que faci depuracions, tampoc acabo de creure. Em sap molt greu dir-ho això, però no hi acabo de creure. Si no hi ha depuracions, si no hi ha responsabilitats, si amb un senyor que està acusat per tortura, és un torturador, el que fan és jubilar-lo amb una paga per vida, no hi crec, ni en la justícia ni en aquest país.
Per mi el drama... Jo d'entrada ja dic que no vaig poder veure el documental, el tinc molt pendent, diguem. De totes maneres, el drama no és el documental en si, que ho és, que és, o sigui, és un drama com a país, o sigui, és una malaltia, diguem, que tenim en aquest país. El drama és que no és un cas aïllat, que això es va repetint, diguem, d'aquest cas se n'ha fet un documental i està molt bé, i que es passi pel 33, bueno, pues, denota també, doncs, que, bueno, quina importància li vols donar, però malgrat això, i que no s'hagi anunciat, doncs, per TV3, doncs, té aquesta, bueno, aquests 500.000 i pico espectadors, per tant...
La xarxa va funcionar molt,
el WhatsApp va funcionar molt, va córrer molt, per tant, en aquest sentit, molt bé, però el drama és, que se censurin 5 minuts, o sigui, em sembla espectacular que en aquest país, en aquest moment, se segueixin censurant, més en un moment en el qual jo estic convençut que hi ha molta gent que no està a comptar entre aquests 500.000 persones, van dir, escolta, per mirar-lo, el miro alhora, el poso a internet no censurat i veig exactament el mateix sense la censura, és a dir, que està tan a l'abast nostre, diguem, que aquesta censura em sembla ridícula i de riure, diguem.
Home,
no?
I més perquè, al final... perdona, Bernat, i més... si fa 2 dies van estar a França agafats de les mans.
Exacte.
Eh? Sí, sí. Contra la censura, vull dir, és algú embogidor.
Sí, sí, sí. D'això també en podríem parlar el jueves i tal, sí. Diguem, no? De Charlie Hebdo molt bé, però el jueves, en fi.
Que, per cert, parlar de Charlie Hebdo, avui es presenta al ple una moció institucional, és a dir, que hi donen suport tots els partits en contra de l'atac que va rebre el setmanari, però vaja, que hi ha partits que si agaféssim el seu currículum i veiéssim que ha fet amb els mitjans, sí, sí, sí. Després en parlem, sí, sí, si voleu, vull dir, perdoneu que hagi fet la interrupció.
Sí, sí. Doncs això, el drama és el tuit d'un sindicat dels Mossos d'Esquadra, sí. No sé exactament com van classificar el documental, però que puguin banalitzar d'una manera tan bèstia una cosa d'aquestes. Jo destacaria una cosa que em va agradar molt, que, i això em demostra, diguem, em dona un bri d'esperança, diguem, o em demostra que som un país, doncs, encara intel·ligent i que podem veure, doncs, un documental durant 2 hores i que hi vegin tantes persones, etc. És que quan s'acabi el documental t'aixequis al sofà i te marxis a la plaça Sant Jaume a fer una concentració en memòria, doncs, de la noia, doncs, que es va suïcidar. Això em va semblar brutal I vaja, doncs això et dona una mica doncs, d'esperança, diguem, no? Per tant, no ho sé, jo crec que tenim molta feina per endavant per fer un país nou, i jo, sobretot, quan el fem, hem d'anar a mirar doncs, el sistema judicial, la policia, etc. I en molts altres llocs, aixecar la catifa i veure què hi trobem, perquè, en fi, em sembla... bueno, no sé, no, crec que no trobo paraules per qualificar doncs, determinades actuacions de jutgesses, de policies i de jutges doncs, que acaben censurant un tema sabent que es mirarà igualment, per tant no ho sé.
Bueno, el sindicat policial que tu deies, que és un dels sindicats policials dels Mossos, sí. No tots, diuen que ben a dir que no, diuen que és una ficció tot, que és una ficció. O sigui, jo d'aquest sindicat ja em fa por, no? Perquè és clar, lo que jo no sé, jo sóc artista, no? Però des de llavors, si hi ha un artista que jo sé que sota les seves teles posa mal material que caurà al cap de dos dies, jo no puc defensar aquest senyor per molt, clar que jo no sóc gregari. Vull dir, jo per molt que aquest senyor sigui artista com jo no puc defensar a una persona, sigui artista o sigui mecànic o sigui paleta, si fa una cosa mal feta, i ells amb més motiu, que representen la llei, són representants de la llei, no poden fer això,
dir això. I és un tema, després del documental, jo crec que de la mateixa manera que va haver-hi un jutge que tenia la santa cara dura de censurar 5 minuts del documental, jo espero que hi hagi algun jutge, perquè òbviament el sistema judicial doncs, no és igual i no hi ha el mateix tipus de persona, que comenci a actuar d'ofici, no? Escolta, jo he vist aquest documental, que per cert no és nou, per tant, a veure què passa si hem d'esperar que surti a la cadena nacional, diguem, per poder-nos per poder, jo,
Això de ser el fiscal ha d'actuar. A veure, jo no vaig veure el documental perquè aquelles hores, afortunadament per mi i pel meu esperit, estava al Teatre Auditori escoltant el concert de la Sílvia Pérez Cruz i el Rifri. Gran concert per l'altra part, on es va demostrar que aquesta tenim una figura que podria anar per tot el món i anirà, espero, demostrant que té una categoria artística excepcional. El documental no el veuré, però tot com dieu vosaltres el tinc per veure, i efectivament, entrant a la xarxa el veuré. Ja havia rebut ja informació de que es passava i que calia veure, etc. Casualment, o no casualment, ahir el 33 van passar un altre documental sobre l'atemptat al Papus. L'atemptat al Papus va ser l'any 79. Va morir el porter de l'edifici perquè li van donar la caixa, i va ser un atemptat tan barroer que va funcionar malament. Tenien que explotar dintre de la redacció amb tots els dibuixants que feien el Papus en aquell moment, i va explotar abans i va morir aquest home, i va fer un forat allà a la façana de l'edifici de la plaça Castella. El mateix dia es va passar un altre documental, que en aquest cas era un programa convidat amb el doctor Massaguer a Nova York, i encara que sembli que tot això que estic dient no té res a veure una cosa amb l'altra, té a veure una cosa amb l'altra, almenys pel que fa a mi, i té a veure en el sentit de comprovar diverses coses. Primera, que el que ha passat amb aquest documental de Ciutat Morta va passar amb el Papus, perquè a hores d'ara no hi ha ningú detingut, no hi ha ningú culpable del cas concret. Va haver-hi algun detingut indirecte, però perquè van dir que formava part de banda armada, ultradreta, etc. En aquest documental surt, fet el 2010, o sigui, abans apuntava el Pep que Ciutat Morta està fet també fa anys, no és pas d'ara.
Sí, sí, ho dic perquè per si havia d'intervenir algú, clar, jo podria haver intervingut quan va sortir a la llum.
Per això et dic, doncs aquest documental que estic dient del Papa es va fer el 2010, i va sortir el senyor Alberto Royuela, un personatge
d'ultradreta
extraordinàriament definit,
sí, famós.
I que s'ha fet ric amb una cosa que en diuen subhastes.
Sí, sí.
O sigui, hi ha les subhastes públiques, és aquest senyor amb els seus partidaris, que són 8 o 10, controlen les subhastes i si tu vas allà a comprar alguna cosa, és impossible. No t'ho deixen perquè ni els subhastadors ni els tios aquests t'ho deixen fer. Per tant, vull dir això, que malauradament hem de tindre molt clar que la societat catalana i espanyola on vivim, a l'any 79 ja era així. I per tant, malauradament, hem de creure que amb el pas dels anys no ha canviat suficientment com per creure'ns aquesta societat que hauria de ser, aquest país que hauria de ser net, sense corrupció, just, alegre, feliç, culte, etc, etc, etc. I es dona la circumstància que us dic, que el dissabte van fer aquest documental i el diumenge van fer aquest altre. I el tercer que hi ha esmentat, i diu, no, ara s'ha perdut aquest noi, doncs no, no m'hi he perdut. El doctor Massaguer, com a convidat del programa de l'amic Albert Tom, va demostrar una altra cosa, que és que, afortunadament, també en el país tenim persones que malauradament ho han de fer a Nova York, perquè aquí no tenen el suport corresponent, que tenen una capacitat, que tenen una potència, des de tots els punts de vista, científica la primera, però sobretot humana la segona i no menys important. Tenen en compte que la institució a Nova York on està aquest senyor, que és un hospital per una banda i un gran centre d'investigació de molts i molts i molts metres quadrats, només que aixecats amb alçada, no amb superfície. El director tècnic, podríem dir, és el senyor Baselga, i el director d'investigació, en aquest cas, és el senyor Massaguer. Dos catalans, dos barcelonins, concretament. Per tant, sobre aquesta base, i dient allò de sempre, confiem, esperem, preguem, els que siguin creients i els que no, que preguin igualment, de que efectivament arribem a poder ser un país així. Perquè, clar, a veure, fixeu-vos bé, el cas aquest que estem dient de ciutat morta, com el cas que també es va passar ahir, molt interessant, del Castor, agafa tots els partits que estan en aquest moment en el poder i en l'oposició. Tots. No n'hi ha ni un dels partits que no estigui en un cas o en un altre o en un altre afectat. Per tant, efectivament, el que s'ha de veure és que o hi ha renovació, o hi ha renovació de veritat volguda, esperada, desitjada, etc, etc, o això no funcionarà.
No aguanta, no.
No funcionarà.
Jo anava a afegir el que llavors has esmentat al final, repassant la graella televisiva al cap de setmana, diguem, al 30 minuts, no? Que també és doncs, prou interessant sobre el Castor i sobre el senyor Florentino Pérez, diguem.
No només sobre el Florentino
Pérez. No només el senyor Florentino Pérez, però aquest és el que al final s'ha acabat embutxacant. Doncs això, la xifra em sembla que era que cada família li ha costat 650 euros.
Costarà, sí.
Costarà, sí. Bueno, costarà, diguem, aquest projecte, òbviament, incrementant el preu doncs, de la factura i ja està, diguem, no? Jo tinc l'esperança, doncs, que el que deia abans, no? L'obrir d'esperança aquest del nou país. Abans a Barcelona, quan un banquer deixava, no podia pagar els seus deutes, el deixaven en pa i aigua fins que els pogués pagar, diguem, no? I si no els podia pagar, era condemnat a mort a la forca.
Digues la data, perquè clar, si
no, abans, sí. ara en parlarem, no, un moment.
Ara mitjana.
Sí. Fa molts i molts anys, era condemnat a morir davant del seu banc, diguem, no? Hi ha un cas, també fa jo, bastants anys, diguem, d'un home innocent, condemnat a galeres, no sé exactament quin era el cas, diguem, però el cas és que la societat barcelonina es va mobilitzar perquè aquesta persona innocent doncs, no acabés anant a galeres i es va acabar condemnant la persona realment culpable, diguem, no? En aquest sentit, que vull dir? Que fa molts i molts anys, fa tants com 400, 500 anys, no sé quants, la societat catalana tenia un sentit de la justícia doncs, molt, molt evident, diguem, no? El qual, si s'havia de condemnar un banquer perquè no podia pagar els seus deutes, escolta, se'l condemnava i que passi el següent, diguem, no? En aquest sentit, és evident que estem en una societat enrocada, en una societat, jo crec, que bastant malalta, doncs, en molts àmbits, i que aquí doncs, tindríem feina doncs, per refer-la. Jo espero que poder recuperar doncs, tot aquest sentit, no?, de justícia universal, de justícia social, i de que, vaja, de que ningú quedi impune pels crims que comet. I no només no quedi impune, sinó que no haguem d'arribar a pagar X indemnització, com és el cas doncs, del projecte Castor, perquè vaja, perquè em sembla, en fi, lamentable que haguem d'anar a buscar a la Unió Europea perquè sigui el Papa que ens resol els problemes que no s'han resolt en aquest país.
Per dir, el que no va dir el reportatge era que la vicepresidenta del Banc Europeu d'Inversions que facilita l'operació econòmica era Magdalena Álvarez. Clar. L'exministre de Foment, aquella de antes partia que doblada, sí, bueno, sí, no la rememorarem en molts episodis. Ho dic perquè és un detall que...
Chiquillo, a ver si lo dice bien. No. Maleni.
No, la Maleni.
Sí.
Antes partia que doblada.
Això va dir, no?, una vegada, no sé, yeah. Ho dic perquè...
Sí, però és que el problema és que, el problema és que, com diu l'Eduard, aquí està pringat més o menys tothom. I jo et vaig dir una cosa, eh? Jo prefereixo pagar els 600 euros, si està de pagar, que no veure aquest reportatge que per mi va sigut la pel·lícula pornogràfica més escarosa que he vist mai. Vull dir, això del Florentino des de l'U és horrorós. És, bueno, però això és que hi ha una gent que té un poder polític que ho deixa fer, no ens oblidem, eh? Que això no és que el senyor Florentino Pérez, el tio tenia un contracte que firmat que si passava això li endemnitzarien amb algú altre, eh? O sigui que això
la llotja del Bernabéu
no ve per la gràcia de Déu, eh? Això ve perquè hi ha un poder polític que ho permet, ho signa i ho controla, perquè mira si l'han pagat ràpid, i això ha sigut el poder polític que ho ha fet, eh? Vull dir, per això no creuré hasta que vegi un partit que digui, escolti'm, vostè és dels nostres i és vostè un tio que me l'estimo molt, però vostè se'n va a la puta calle.
El que era espectacular del reportatge era veure aquesta clàusula en què es garantia el retorn de la quantitat econòmica a l'empresa o al conglomerat d'empreses que tira endavant el projecte.
O sigui, ha sigut un fi de setmana pornogràfic total.
No, TV3, no, però, Canal 33, seran el que seran, que te la critiquen, per cert, però almenys...
El plantejament d'un dels participants, jo penso que era el més, potser el més aclaridor, almenys per mi, i és el que va dir que determinats negocis ja estan muntats d'aquesta manera. És a dir, l'error de molta gent, de la percepció de molta gent, i sobretot de la informació que li arriba, perquè clar, la gent té una percepció per determinada informació que va rebent, perquè tu no ho saps, tu no ho vius, com a conseqüència és el que et van dir, el que et van ensenyar. I és, el problema no és si allò podia tirar endavant aquella explotació d'aquell dipòsit de gas, podia tirar endavant, no. El negoci inicial era construir la plataforma. Sí, el que interessava, el que interessava a ACS era construir la plataforma. Una vegada construïda la plataforma, si a més resultava que funcionava el tema i hi havia negoci, bueno, ja ens enganxarem al negoci posterior. Però el negoci inicial és igual com a la Port de Castelló. La Port de Castelló, el que importava era construir l'aeroport. Per tant, els propietaris del terreny van sortir beneficiats de la compra dels terrenys aquells per fer l'aeroport. Les empreses que van contractar per fer el projecte doncs van guanyar diners. Els que van construir i van subcontractar van guanyar diners. I quan es va acabar van dir, però a més poden aterrar i despegar avions aquí. Fantàstic. ¿Te gusta el aeropuerto del abuelito? Doncs pues ja està. Per tant, el negoci està. Fem això i després, si hi ha gent, si no hi ha gent, si funcionen els avions, si puja gent amb aquest tren o no puja gent amb aquest tren, si això ja vindrà després. De moment el negoci ja l'han fet, que és fer-ho, construir-ho, o tirar-ho. Perquè també hi ha un negoci en tirar. Quan hi ha un enderrocament també hi ha un negoci. Hi ha gent que s'ha fet molt ric enderrocant coses.
Abans parlem de justícia, jo crec que malgrat que la justícia en determinats aspectes i casos, etc., doncs ens pot semblar malalta, per altra banda també tenim que a poc a poc i llàstima que no pugui anar més ràpid, va destapant coses, diguem, no? Actualment sí, el senyor Jaume Matas està gaudint d'una magnífica cel·la, no sé ben bé quina presó de l'estat, diguem, però...
Pot escollir,
no? D'acord. Sí. Com els presos bascos, diguem, no? Que també poden escollir presó a prop de casa, diguem. També l'altre dia, doncs, no sé quin cas era, que també es començaven a veure indicis de delicte amb el tema de la Fórmula 1 a València. No ho sé, sembla que la infanta Cristina s'obre el banc dels acusats, encara no acabi servint, no tinc més esperances que acabi servint de res, però bueno, a poc a poc jo crec que van sortint cosetes que jo crec que...
Sí, les sentències dels membres del PP i del tema... que ha sortit ara, són les sentències impensables fa només 10 anys.
Sí.
Bueno,
sentències, petició de sentència, sí, vaja, sí, perdó.
Hi ha jutges que són valents, encara que hi ha jutges que els ha costat molt car ser valent, vull dir, perquè el sistema està podrit i després el que vol ser massa valent ho paguen.
Sí, però jutges que són valents, però per altra banda també, o sigui, si els agafem i donem la volta, diguem, perquè el jutge Baltasar Garzón era molt valent, diguem, però també podríem mirar el seu historial, diguem, d'actuació i accions, i també podríem fer, bueno, de fet, hi ha documentals, diguem, per tant, també un altre documental que podríem passar per TV3 també aixecaria una gran d'això i la gent es mostraria sorpresa de que l'any 92 hi haguessin tortures, diguem.
És complex tot això. En una de les declaracions del director del Papus, en el documental, que a més resulta que estava dintre de la carrera judicial, doncs el company que li va tocar jutjar aquest tema, quan ell li va dir, escolta'm, i com és que no entres amb tal, no? I la resposta del seu company va ser, què vols, que tingui que marxar a Hispanoamèrica? Que digui que fugís? Ah, perquè estava senzillament amenaçat de mort. Vull dir, tu jutge per aquí i et fotrem. Bueno, això, clar, em diuen a Camorra, el padrino, no sé què. Escolta'm, si més o menys, per desgràcia, arreu és igual. El tema està sempre amb el mateix, o sigui, aquest que estàvem dient abans, no? Els propis elements, actors, persones o partits, actors de tot això, poden ser capaços de regenerar-se? La gent és capaç de regenerar-se, de canviar? I penso que sí, la gent és capaç. Hi ha casos de gent, de persones que han fet una vida determinada, en un moment també han dit, els he obert el cel i diu, no, això no està bé i per tant ho haig de canviar. Sí, és possible.
No, sí, jo em conec. Sí.
El que passa és que, clar, cada vegada en dubtes més, perquè cada vegada tens la sensació, per moltes informacions, perquè el nostre problema, això ja és molt antic, no? Ara no recordo, diria Aristòtil, i m'equivocaria segurament perquè ho dic de memòria, però hi havia una frase que deia, diu, el nostre problema, i ho deia, imagina't, estic parlant de 3.000 anys enrere, i deia, el nostre problema és que tenim massa informació i no podem fer les coses per poder solucionar el mal que ens explica aquesta informació. I ho dèiem, llavors, imagina't ara que ens plou informació, la majoria d'ella sense cap sentit ni cap valor, ni cap, perquè ens agafa el temps i tenim tanta informació i podem fer alguna cosa de veritat? O sigui, per això que estem fent nosaltres aquí en aquest moment, aquesta espècie de càtarsi matinal mentre està plovent aquí fora i no sé qui ens escolta, serveix per alguna cosa? A mi em serveix a mi de moment.
Molt, a mi em serveix molt, eh? Exactament. A mi em serveix molt, eh?
Amb el Pep no sé si...
No, escolta, vosaltres sou els tertulians, jo us deixo. Per cert, un breu comentari, perquè falten 5 minuts, del 27 de setembre.
Fum, fum, fum.
Fum, fum, fum. Fum negre o blanc o...
Fumata blanca.
Fumata blanca sí que va haver-hi.
Sí, no ho sé. Jo no ho sé.
Jo crec que fets consumats, no, hem parlat molt i pot ser una tertúlia llarga sobre el 27 de setembre.
Sí,
en qualsevol cas, fins ara hem anat allò vam votar el 9 de novembre, però bueno, ara tenim unes municipals i unes eleccions segur el 27 de setembre, diguem, que al final, això, política de fets consumats, a les urnes, que guanyi el millor, i a partir d'aquí que es desenvolupi doncs, el que s'hagi de desenvolupar, diguem, no? Però si fins ara hem estat en política de despatxos, en política de negociacions, etc., escolta, ara sí que tenim l'oportunitat doncs, de votar, votarem dos cops en 3 o 4 mesos, per tant, en fi, està a les nostres mans, diguem.
Això és molt llarg, això seria llarg d'això i és una pena.
Jo, sí, em sap greu.
Sí, jo voldria dir una cosa que potser és més curta i és una cosa que per mi també és molt important i ho lligo amb tota aquesta setmana tràgica que hi ha hagut, no? Amb aquest cap de setmana. És el que va dir el Papa. Aviam, jo no sóc creient. O sigui, bueno, jo tinc les meves carències com a lògica, el que no estic afiliat a cap partit religiós. Tinc línia directa amb Déu, jo ho procuro, així que sí que sóc creient, no sóc catòlic ni cap religió oficial. Aquest papa que a mi em quedi molt bé, l'altre dia em sembla que la va pifiar molt pifiada amb els atemptats aquests que han hagut a França, no? Aviam, jo penso que jo mai insultaria cap religió no siguin creient, perquè penso com igual que no cremaria cap bandera, la que sigui, encara que a mi les religions m'importen poc i les banderes tampoc. Però penso que darrere d'aquests símbols hi ha molta gent que sí que el respecta. I jo tinc de tindre respecte a el que simbolitzen, que és la gent que té darrere. Jo mai faria mofa de cap religió, ni de la catòlica, ni de la maometana, ni cap, perquè penso que darrere hi ha molta gent que té molta fe amb això. Dit això, crec en la llibertat d'expressió, encara que jo crec que èticament no està de mofar de cap religió, ni de cap bandera, ni de cap sentiment íntim que tingui la gent. El papa va fer molt mal fet. Va dir que teníem de tindre respecte a les religions, perquè si no podia passar el que passava. O sigui, això em sembla que és horrorós, dir això. No es pot justificar mai un atemptat per la llibertat d'expressió, encara que se'n foti d'una cosa que jo no ho faria mai, que penso que es mereix un respecte. I el papa, jo crec que aquí sí que la va vessar bastant fort, perquè simplement ell reconeix que si se'n fot d'un de la regió pot passar que et puguin matar. Això és terrible, o sigui que em sembla...
Però reconèixer-ho és un pas.
El Sant Pare la va vessar. No, perquè jo crec que el Sant Pare el que ell ha tingut de fer és demanar respecte per totes les religions.
Bueno, ell també ho va fer.
Ell de totes maneres no va dir... No tenim temps, però vull apuntar... Jo no soc creient de poc, clar. Ell no va dir això, ell va dir, diu, si amenacen o insulten a la teva mare, quina creus que serà la reacció?
Des de algú pagar un tiro al tio que amenaça, no.
Llavors, això, ell va fer una mica aquesta de dir, no ho feu perquè, és a dir, no feu això perquè no us estranyeu de la reacció que pot haver-hi.
Pues jo m'estranyo.
L'altra cosa és dir, jo estic d'acord amb aquests tios que van matar els altres.
No, això, home, no veig faltaria que ja estic
això.
Jo
ho dic perquè si trobem...
No,
ell no va dir...
Això no ho dic.
No, això a part de que...
Si m'insulten a ma mare, si tu insultes a ma mare, jo des de...
Tu
no et pagaré una ofetada, eh? Pensaré que ets un soberbi imbècil, perquè no coneixes a ma mare.
D'acord. Ara, dit això, jo penso que el que està passant és molt més greu, perquè jo continuo pensant també que és el resultat d'una... S'ha concentrat en aquest moment històricament un fet que no s'ha produït mai. La simultaneïtat que s'està produint en el món actualment mai s'havia produït a la història. El fet de que hi hagi una gent que estigui en una època determinada, que convisquin en una altra època determinada, sí, i que a més disposin de la tecnologia, sí, sí, d'aquesta nova època, això no havia passat mai.
I que els rics paguin els terroristes perquè els hi va bé per uns altres negocis, exacte, és horrorós.
Em sap greu, però hem de marxar. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi
bé. Bon dia. Mira, sou guat, eh?